Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El patrimoni cultural, la diversificació turística, la dinamització del comerç local van ser temes que centraven el tercer debat temàtic de la campanya electoral. Avui es clou el cicle de debats programats des de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. Avui, el gran debat d'alcaldables. A partir de les 8, a la sala polivalent de la llar del jubilat Jardí del Padró. És un debat obert al públic i és un debat que podeu seguir també en directe a través de la ràdio o de la televisió. És el tema d'obertura, l'informatiu d'avui, l'informatiu local del qual ara en fem una lectura en format breu. L'Escala té a punt unes noves jornades gastronòmiques de la Sèpia. Celebraran la primera quinzena de juny i participen un total de 9 restaurants, menys que l'edició passada, i és que Torroella i l'Estartit han fet un pas enrere. El primer Rodesport omple la platja de Riells amb alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de l'Escala i dels centres propers, com els de la Zer Tramuntana, de l'Escola de Camallera o de l'Escola de Bàscara. Una activitat per fomentar l'esport com a hàbit de salut bàsic pel creixement personal. Es celebra una nova edició del playback infantil del futbol base, una activitat que, a més de fer gaudir joves i grans, busca recollir diners pels joves esportistes escalencs. A les tres sessions que es van celebrar, l'assistència de públic va ser prou bona. Futbol, l'Escala ha de guanyar diumenge a les 6 contra el Cassà si vol fer-se amb el campionat, i el Bescanó hauria d'empatar o perdre contra el Porqueres per fer-ho matemàticament possible. En cas que l'Escala guanyés i el Bescanó també, els escalencs podrien encara ascendir directament, i és que l'Escó renuncia a primera i els de Cepo són el millor segon. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada marcada encara per la pujada de temperatures i una meteorologia impecable, ja amb una clara tendència cap a l'estiu. Això, però, sembla que no durarà gaire, i és que entre divendres i dissabte pot haver-hi una altra remoguda de l'ambient meteorològic. Aquests són els temes d'avui a nivell local. Ara us deixem amb el Far, segona i tercera hora d'aquest magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre. A l'interactiu, d'aquí a pocs instants, noves formes de consumir televisió. En parlarem amb Miquel Pagès, director de Canal 10 Empordà, amb Helena Neira, professora de comunicació de la UOC, i Joan Gonzalo, professor de comunicació de la URB. Als llibres, Montse Castanyo ens parla de la seva novel·la Dolça Caterina. El preu del peix, sabrem com ha anat avui a l'Ametlla de Mar. En l'àmbit cultural, l'exposició Patí de Vela, amb el president del Club Patí de Vela Barcelona, Rafael Figuerola. En l'àmbit dels esports, parlarem de l'europeu de windsurf amb Buc Chardon, codirector d'Òtica Face Wind. Parlarem també del Mundial de Windsurf, que d'aquí a pocs dies es disputarà a la Vall Llena Alegre, amb Panxo Pissunyer. I en parlarem amb Marina Rosell, responsable de les Vies Braves. Tot això de 5 a 7. A les 7, el Next Vespre. A les 8, el debat d'alcaldables fins a quarts de 10. Llavors, la franja musical fins a les 11, hora de les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Far, amb Josep Maria Cano.
I mentretant veiem com el Tribunal Suprem i la Mesa del Congrés dels Diputats es passen la pilota per decidir qui inhabilita els presos els presos polítics o els polítics presos, o com vulgueu dir-li. Fixeu-vos, la pilota està amb qui l'inhabilita, no si s'han d'inhabilitar. Ningú qüestiona això, és a dir, tenen clar que ho han de fer. El problema és que que tenen clar que ho han de fer, però també tenen clar que la jurisprudència europea no ho permet. I, per tant, tenen clar que hi haurà una sentència contrària del Tribunal dels Drets Humans de la Unió Europea. I, per tant, tenen clar que cap dels dos vol el merder, és a dir, o el marrón. És a dir, tots dos tenen clar que no s'ha de fer, que està malament, però tots dos se senten pressionats o se senten amb la necessitat o amb la voluntat d'inhabilitar-los. Aquí la pregunta és, i ningú té els pebrots suficients com per dir esto no va així i la llei diu el que diu i per tant nosaltres no ho pensem fer? Perquè, repeteixo, la guerra està no amb si s'inhabiliten, sinó qui els inhabilita. Tots dos tenen la voluntat de poder, de voler-ho fer. Doncs amb aquesta situació ens trobem i ara sembla que Batet ha demanat un informe als lletrats del Parlament i aplaça la decisió sobre els diputats presos. Per cert, també hi ha una altra qüestió estratègica. Ningú vol prendre la decisió, no fos el cas, de que el proper diumenge algú sortís a la fotografia. I aquí només tenim municipals, però a molts altres llocs de l'estat espanyol estan també amb eleccions als seus governs autonòmics. Per tant, veurem finalment com acaba tot això, però sembla que no tindrem resolució segurament fins dilluns. Ja veurem quina és, tot i que serà fàcil avançar-la. Benvinguts a aquesta segona hora de programa on, per cert, parlarem de televisió, però no de la televisió que ens ofereixen, sinó de la televisió que consumim, de la que veiem, i com i per què la veiem, com la veiem. No vull avançar-me més, en tot cas, us dono la benvinguda a la segona hora, que, com sempre, comencem cuinant.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Doncs com aquesta setmana estem fent en cada dia, amb en Josep Pitarc. Continuem, com dèiem, aquesta setmana amb les propostes culinàries amb productes del mar. I avui en Josep ens proposa cuinar un pop. Però atenció, d'una manera fàcil i saborosa. Saborosa, semblava xino. Saborosa. Com? Doncs, com ell ens ho explica.
Bona tarda. Avui us proposo fer un pop encebollat. Per això el que farem serà comprar un pop d'una mida mitjana i el que pretenem és passar-lo primer per aigua bullint, l'escaldem a l'aigua, de manera que el pop se contrau i, a més, també agafa una textura molt més tova, perquè sabeu que el pop pot arribar a ser una mica dur. Una vegada el pop ja el tenim escaldat, bastant 5 minuts a l'aigua bullint, el reservem, i després a una petita cassola el que farem serà sofregir una ceba sencera, de llavre, molta ceba. El pop ja bullit i refredat el tallem en petits daus, en petites porcions, i una vegada el tenim tallat, el posem dins de la cassola amb la ceba i continuem el sofregit. Quan estigui ben sofregit, afegim un xorret de brandy, de conyac, per acabar de sofregir-lo, i quan ja li hem passat 2-3 minuts pegant-li voltes a tot el sofregit, afegim una mica d'aigua, i si tenim brou de peix, encara molt millor. Agafem una mida aproximada d'un got, un got i mig, i esperem que de mica en mica, fent xup-xup-xup-xup, vagi reduint tot aquest brou, fins que pràcticament només ens queda el pop amb la ceba, que s'ha fet com una mena de caramelització, no? La veritat és que és un plat boníssim i segur que no parareu de sucaripar.
Doncs ho provarem, i estic convençut, veient les receptes que ens ha estat oferint aquesta setmana en Josep, que el sucarem, i de veritat.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Serem políticament correctes, eh? Arribeu a casa al vespre, després de sopar amb família i explicar-vos com us ha anat el dia, i xerrar i dialogar, poseu la televisió. I què veieu? Quina televisió veieu? I poseu una televisió o poseu dos, tres televisions, deixeu-me que canvi el terme, poseu en marxa dos, tres pantalles, televisió, el tablet, l'ordinador, el telèfon mòbil, veieu la televisió que us ofereixen els canals convencionals, TV3, el 33, Televisió Espanyola, Telecinco, Antena 3, La Sexta, o esteu abonats a alguna de les plataformes streaming, Netflix, HBO, Amazon Prime, per exemple, Movistar. Aquesta setmana, que mig món ha estat pendent de la final, de la finalització d'una de les sèries més exitoses que s'han ofert a la televisió els darrers anys, jo crec que des de Lost no hi ha hagut una altra que hagi tingut tant èxit, i jo crec que Lost no va tenir tant èxit com Joc de Trons. Aquesta setmana que s'ha acabat aquesta sèrie, hem volgut reflexionar sobre com consumim la televisió. Aquesta és una sèrie que s'ha vist per canals de pagament, però que malgrat això ha estat àmpliament seguida fins al punt de que molts diaris que han volgut comentar al final doncs han hagut de posar els seus titulars, ojo que va un spoiler, perquè com que la feien a les 3 del matí, doncs molta gent no l'he vist encara. Volem parlar de la televisió que consumim, sobretot tenint en compte algunes dades que ara us avançaré i que ha fet públic un estudi de TV and Media 2017 d'Ericsson i que ha fet una de les convidades que ens escolta. Entre 45 i 69 anys, majoritàriament dones, i el 80% del seu temps consumeixen televisió lineal. Aquest és el perfil dels que encara veuen la televisió clàssica. La resta, sobretot els joves, la veuen via streaming. Avui en parlem aquí a l'Interactiu. I deixeu-me basar aquest interactiu en un estudi que ha fet una de les nostres convidades i que penso que ens serà molt útil per començar a veure com som. Saludo a Elena Neira, que és professora del Centre d'Estudis de Ciències de la Informació de la Comunicació de la UOC. Professora Neira, bona tarda i benvinguda.
Què tal, com estàs?
Pues molt encuriosits per aquest estudi i sobretot pel que revela, no? És a dir, sí. Amb només 5 anys, en alguns casos alguns més, però amb només 5 anys hem passat de veure la tele lineal a veure-la pràcticament més de la meitat i molt àmpliament els joves via streaming, no? En plataforma.
Incluso un poquito menos. Las plataformas empezaron a llegar aquí a partir de a finales de 2015, o sea que realmente todavía no hemos cumplido los 5 años de esta fragmentación tan, tan bestia y esta eclosión de nuevas maneras de ver la televisión.
Però hi ha una dada que és bestial i me l'ha d'explicar. Diu, només un de cada 10 consumidors mirarà la tele en una pantalla tradicional. És a dir, només un de cada 10 seguirà mirant la tele en l'aparell que tenim a casa. Per tant, aquí mòbils, tablets, ordinadors i aparells que encara estan per arribar són els que la televisió convencional.
Lo cierto es que son datos que han eclosionado nuevas pantallas, sobre todo las pantallas de los móviles, porque lo que ha eclosionado es un nuevo fenómeno, y es el fenómeno de la televisión del individuo. Tradicionalmente cuando se hablaba de televisión era de un electrodoméstico que servía entretenimiento a toda la familia, que era la televisión del hogar, era una pantalla que teníamos en el salón normalmente de nuestras casas. Y era lo que nosotros hacíamos, era pues nos poníamos de acuerdo entre las personas que estábamos en el hogar para ver un contenido simultáneamente.
¿Sí?
Con la aparición de las plataformas de streaming que sirven contenido bajo demanda y la posibilidad de acceder a ese contenido desde muchos más dispositivos de los que antes era posible, se ha fragmentado la audiencia, es decir, se produce el fenómeno en el que en un mismo hogar todos los miembros del hogar pueden estar viendo programas diferentes a través de sus dispositivos, principalmente a través de dispositivos móviles. Se consume mucho vídeo a través de los móviles. Pero sí que es verdad que con la popularización de las plataformas de streaming y el hecho de que están invirtiendo todas ellas muchísimo en aplicaciones para virtualmente cualquier dispositivo, sí que se está observando bastante repunte en el consumo de estas plataformas a través del televisor convencional. Es decir, la tele sí que se sigue viendo en gran medida en la televisión, lo que ocurre es que ya cada vez es menos frecuente o no es tan general el visionado de televisión en parrilla, la televisión lineal de toda la vida. Es decir, el conectar, más allá de contenidos muy determinados, como puede ser pues a lo mejor un telediario, un programa de entretenimiento que tenga mucha audiencia o una retransmisión deportiva, sobre todo el consumo de ficción, Está derivando hacia estos nuevos modelos de consumo.
Hay un hecho aquí que ahora presento el otro invitado, pero déjeme preguntarle uh-huh. esto. Hay un hecho aquí que me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, ahora las uh-huh. teles son más grandes que antes. Es decir, ahora sí. antes la tele grande tenía 42 pulgadas, ahora una tele de 42 uh-huh. pulgadas es una tele pequeña. Cuanto uh-huh. más grandes han sido las televisiones, cuanto más definición le hemos dado, ¿no? Ahora estamos uh-huh. en el 4K, cuanto más mejor son, menos las utilizamos. Es decir, nos compramos pantallones bestiales para acabar viendo la tele en una pantallita pequeña, en prácticamente a un palmo de los ojos.
Lo que pasa es que no son consumos excluyentes. Es decir, las plataformas de streaming no solo han... Sí que es verdad que en gran medida se consumen a través de dispositivos móviles. Netflix dice que 2 de cada 3 de sus usuarios ven el contenido en movilidad. Lo que han hecho estas plataformas es generar nuevos contextos del ocio, es decir, permiten ver televisión en lugares y en contextos en los que antes no se podía ver televisión. Cada vez es más frecuente que viajes y veas a personas en la red viendo contenidos en su tableta o que veas personas en el metro viendo contenido en sus teléfonos móviles. Es decir, que hay una multiplicación de horas que se dedican a ver contenido en los móviles. Y las pantallas, que como tú bien dices, cada vez tienen mejor resolución, también ello responde a el hecho de que estas nuevas plataformas están apostando muchísimo por la producción y por la puesta a disposición del usuario de contenido en alta definición. Entonces, sí que es verdad que lo que se está produciendo es una fragmentación total del consumo. Ya es muy difícil, digamos que, definir por completo cómo es el consumo audiovisual que hace una persona. En lo sustancial lo que ocurre es que cada persona decide, según el momento, cómo ve el contenido. Pues si estás, a lo mejor estás cansado, te quieres acostar, pues a lo mejor terminas una serie en la tableta y la habías empezado a verla en el televisor de tu casa. Pero evidentemente, si el usuario puede elegir, siempre va a preferir la pantalla grande a la pantalla pequeña. La pantalla pequeña está muy identificada con determinados tipos de consumo, pero no quiere decir que haya reemplazado por completo al consumo de televisión lineal.
Vale, es un poco, no te pongo una tele en tu cuarto, entonces la veo en el móvil, uh-huh. que eso sí que te lo compro.
Exacto.
Déjame presentar a un invitado que nos está escuchando, sí. a Cristina Cantal, a convidat que tens als estudis, eh?
Uh-huh. Sí, doncs mira, parlem amb en Miquel Pagès, que és el director de Canal 10 Empordà, perquè davant d'aquest canvi de paradigma del consum televisiu, doncs les televisions locals s'han de reinventar doncs, per adaptar-se a aquesta nova situació. En parlem. Bona tarda, Miquel.
Bona tarda.
I com competeix o pot competir la televisió local amb tota aquesta nova manera de consumir audiovisual?
A veure, amb continguts propis, amb continguts de proximitat, per tenir agafats, entre cometes, no? la gent que tens a prop, ensenyant-los i els que ells volen veure, realment. Aquesta és l'única manera que tenim de lluitar amb aquests grans mitjans, no?
Un canal de televisió val molts calés, un canal de televisió local també val molts calés. A dia d'avui, pregunto, encara surt a compte un canal convencional, un canal de televisió local convencional, o estem abocats a fer productes molt específics, molt de proximitat, i a partir d'aquí llançar-los en plataformes perquè la gent els acabi consumint?
A veure, això de que un canal de televisió costa molts calés, t'hauries d'acostar aquí a l'escala, per exemple, i veuries que ràdio i televisió funcionen amb un pressupost molt curt, no? Es tracta d'aprofitar al màxim els recursos. Nosaltres, en el nostre cas, som municipals, som la TDT mm-hmm. Local, la que és pública, de l'Alt Empordà, i realment no costa tants diners. Sí que quan fa uns anys es parlava hem de fer un canal de televisió, si, depèn de com t'ho plantegis, doncs sortiria caríssima, no? Però, esclar, anant a buscar els millors equipaments, les millors solucions, realment, si tu agafes els millors productes, el millor software, la millor tecnologia, realment és caríssima, no? Però si et saps adaptar al que realment necessites, que en el cas de les televisions locals, per exemple, nosaltres no ens deixen emetre amb alta definició, no ens deixen, senzillament estem emetent amb SD, que es diu amb definició normal, encara que sigui en digital, en TDT, doncs no és realment tan car, no? Es tracta d'administrar-se bé i que no surt tan car com podien dir.
En este sentido, Elena... El consumidor, el telespectador de toda la vida, lo que hace es escoger qué quiere ver. Antes escogía ver lo que le ponían, ahora no, ahora uh-huh, escoge exacto. ver lo que le apetece ver.
Básicamente ahora lo que nos encontramos es que tiene un montón de digamos como un enorme buffet en el que decide, y la persona pues tiene sus sistemas de recomendación particulares, pues pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser redes sociales, pueden ser incluso los algoritmos de recomendación de las propias aplicaciones, y en ese espectro de recomendaciones la persona decide qué ve, cuándo lo ve, cómo lo ve, con qué intensidad lo ve, y que, en qué contexto. Es decir, hay personas que deciden, pues, que sobre todo en el caso de contenido de ficción seriada, que es la que tiene todo el mundo en la cabeza cuando piensa en plataformas como Netflix o como HBO, que decide, por ejemplo, el tipo de género en función del momento del día en el que decide sentarse a ver un programa. Es decir, pues el consumo de thriller pues se reserva para momentos en los que se tiene mucha más atención y se dispone de más tiempo, y a lo mejor una comedia o un dramedy de 20 minutos pues se elige para los viajes al trabajo. Al final es la diferencia de lo que ha ocurrido, pero en general no solo en el streaming, sino también en el consumo digital general. Hemos pasado de un momento en el que el usuario era el que hacía el ejercicio de acceder al contenido y únicamente pudiera elegir entre una oferta limitada de contenidos que le ofrecía un programador, a que sea la inversa, sino que las plataformas le ponen delante un montón de contenidos y el usuario tiene total libertad para decidir qué es lo que ve. Entonces el chip del espectador progresivamente está cambiando. Tampoco es cierto que sea únicamente propio exclusivo de los más jóvenes. Es decir, es verdad que los más jóvenes, evidentemente, les hablas de la televisión en parrilla y les parece que les estás hablando en sánscrito. Uh-huh. Pero es verdad que hay una masa de audiencia más mayor que está abrazando esta nueva forma de ver la televisión, porque en el fondo esa manera de ver la televisión es muchísimo más cómoda que la claro. manera que entendíamos antes.
En aquest sentit, els canals locals també hi jugueu, això, no?, una mica? A oferir a través d'algunes plataformes algun contingut?
Sí, a veure, normalment jo començaré amb una cosa. Justament ara deu fer 10 anys exactes que a les televisions locals se'ns va presentar el que era la TDT, i justament es va fer a la UOC, no?, on és professora la senyora Neira. I ja quan va néixer, ara fa 10 anys, se'ns va dir la TDT és morta. I
sí,
això va ser fa 10 anys, just quan se'ns va presentar. En aquell moment, és a dir, hem complet, ja hauríem d'estar morts tots, no?, teòricament, i encara estem fent unes pròrrogues perquè segurament encara la tecnologia, el que serien les fibres, les xarxes, encara no estan adaptades per poder admetre tots aquests canals de streaming amb una qualitat que ara mateix es demanda, doncs aquestes xarxes no són capaces d'admetre-les. Com deies, doncs sí, continguts, sí, ens hem d'adaptar, seguim treballant amb el que és la televisió lineal, no?, amb aquesta franja d'edat que ella deia de 45 a 69 anys, que deies tu, que sí, correcte, són una sèrie de gent que estan mirant la televisió convencional. Hi ha una franja intermitja entre joves i 45 que consumeixen les dues fórmules, no?, tant TDT com a la carta. I, en canvi, els joves, jo ho veig a casa perquè tinc fills joves, no?, que, per exemple, el que són informatius, van a buscar la notícia que els interessa o van a buscar el reportatge que els interessa, exclusivament el que els interessa. Només mirant el titular, que és amb el que hem de jugar molt, doncs és allà on van a buscar. I nosaltres hem d'anar molt en compte com presentem tots aquests temes i on els volem portar, no? A més, d'oferir-los oportunitats a part de la TDT, doncs, sobretot el que ens funciona a nosaltres molt bé és el nostre plana web, el que és la televisió a la carta, que és on ells poden escollir, no? Estem, mica a mica, a més, evoluciona dia a dia, va rapidíssim tot plegat i evolucionem dia a dia adaptant-nos al que vingui, no? per mantenir audiència.
Aquest és un estressat, és a dir, miro una notícia, clar, miro una notícia o miro una sèrie o miro una pel·lícula i és un consum molt, molt actiu, per entendre's, no? Abans te sentaves a la tele i anaves consumint el que et anaven fotent i tu anaves pensant o no, ara no, ara estàs allà permanentment esperant que s'acabi per començar a veure el que has escollit al darrere.
I moltes vegades és que ja no tens ni la paciència d'esperar el que has escollit a veure. Senzillament, no, per exemple, en televisió. A veure, si un informatiu, per exemple, està disponible a la xarxa a l'hora que sigui, no? Tant els hi fa als joves a l'hora que estigui penjat. No, guaita, jo em dedico de 11 a 12 de la nit a fer un repàs a les diferents webs, a les diferents televisions, el que sigui a la carta, streamings, sistemes de streaming, per escollir el que jo vull. Escollen uns horaris i en aquells horaris és on consumeixen.
Elena, que sé que estabas apuntando algo. Dime, Elena.
No, que quiero decir que hablamos de que parece que el consumo de ahora es mucho, mucho más activo, y yo creo que no hay nada más pasivo que el tipo de entretenimiento que proponen las plataformas de streaming, en el que suben las temporadas todas en bloque, en el que encadenan los capítulos de uno a otro, en el que se reproducen automáticamente, incluso te permiten saltar los créditos, ha generado otro tipo de entretenimiento pasivo. Y luego las plataformas son muy hábiles poniendo en la órbita los programas que tienes que ver ese fin de semana. Tú hablabas de Juego de Tronos, pero hay un montón, cada fin de semana parece que la atención la acapara un contenido específico de una plataforma determinada. Entonces yo creo que el consumo audiovisual sigue siendo eminentemente pasivo, precisamente porque está pensado para que así sea, sobre todo en el caso de un contenido menos divulgativo o un contenido menos informativo, y resulta que lo que ocurre es que estamos teniendo otro tipo de pasividad completamente diferente a la que teníamos antes, en la que tú simplemente tenías que asumir lo que te estaban poniendo y asumir que en esa franja horaria era lo que había, y ahora sencillamente tú puedes decir qué es lo que ves, pero aborregarnos nos estamos aborregando igual.
Yo ponía antes el ejemplo de Juego de Tronos, es un ejemplo muy curioso, es un ejemplo de televisión convencional llevado a la plataforma, es decir, no te han puesto toda la temporada entera, van
bueno, pero dosificándote. La popularidad, sí, pero con un matiz muy importante, Juego de Tronos cuando empezó a emitirse, es decir, Juego de Tronos es una producción de un canal de cable premium en Estados Unidos que empezó, como tú bien dices, su emisión semanal. Era un programa que se vendió a las televisiones de pago, pero su popularización vino precisamente a través de la piratería, cuando las plataformas de como Mega Sites de Torrents y plataformas como Vegavideo empezaron a subir las temporadas completas, y una masa de espectadores que sencillamente no tenían televisión de pago empezaron a ver las temporadas completas. Entonces el fenómeno de el creciente fanatismo por Juego de Tronos fue creciendo en paralelo a la evolución de las temporadas. De hecho, Juego de Tronos, o sea, HBO, y eso es, lo han dicho abiertamente, decidió lanzar la plataforma de streaming como negocio separado de su oferta televisiva, precisamente para rentabilizar y capitalizar ese interés que había en esta serie. ¿Mm? Porque hasta ese momento no tuvo ningún interés en hacer la plataforma de streaming, porque ellos, su negocio estaba en la tele.
Claro.
Pues, sí y no.
Entiendo.
Hay algo que lo explica, sí que ha jugado a la anticipación, pero gran parte del éxito global se lo debe al consumo compulsivo que le queda piratería.
Elena Neira, profesora, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Miquel, en seguim parlant més endavant. Moltíssimes gràcies per habernos acompanyat. Que vagi molt bé.
Molt de gust. Gràcies.
I llarga vida, Canal 10.
Ràdio Arenys, la xarxa.
Compromís amb l'escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Treballarem per la cohesió i la interculturalitat.
Necessitem desestacionalitzar la feina. Volem espais de memòria i patrimoni.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts. Perquè som gent com tu. Gent de l'escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta, educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
62.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant de la televisió i dels canvis d'hàbits en el consum de producte televisiu. Ho hem fet amb la responsable de l'estudi, que ens ha servit una miqueta per posar les bases d'aquesta taula rodona, l'Helena Neira, i amb en Miquel Pagès, que és el director de Canal 10 Empordà, una televisió local de l'Empordà. I ho seguim, volem seguir-ho fent, i en aquest sentit ens anem cap a la zona del Garraf, Ivan.
Doncs sí, hem parlat d'aquest estudi de la UOC, també de casos concrets. Seguim analitzant, però, aquesta situació com la televisió tradicional s'està perdent, i per això tenim amb nosaltres en Jan Gonzalo, que és professor de comunicació a la Universitat Rovira i Virgili.
Jan Gonzalo, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies per comptar amb mi.
No, faltaria més. Vist les dades que hem explicat ara fa una estona, no? I el futur, no? Això de que una de cada 10 persones en els propers anys, el 2020, només una de cada 10 veurà la televisió en aparells convencionals, i vist que això de l'streaming no només creix, sinó que està previst que segueixi creixent, la televisió convencional mora o no?
Bueno, jo crec que fer prediccions és difícil, perquè, diguem, i sobretot amb mitjans de comunicació, perquè sempre estem dient que els mitjans tradicionals moren i
sí.
Encara...
Miri la ràdio.
Mira la ràdio i mira la premsa escrita, que sí. Encara... Però sí que és cert que estem veient unes tendències, mirant les dades i mirant què és el que està fent la gent, que posar una mica l'accent en que alguna cosa haurà de canviar en el format televisiu per atreure, no?, per tenir espectadors i per continuar fent un mitjà tan important com és.
Per tant, el televisió lineal, que es diu, haurà de començar a oferir què? Continguts més atrevits, més atractius, més...
Bueno, més atrevits, no sé, depèn, clar, també depèn de la televisió, depèn de la mida i del públic d'aquesta televisió. El que està clar, jo ara estava mirant a les dades dels estudis d'audiències i tal, i veia, posa una cosa molt clara, que és la gent, en un tant per cent molt alt, prefereix veure les sèries i les pel·lícules, aquest tipus de continguts, en streaming, ja sigui, bueno, no ho volem veure en televisió lineal. En canvi, altres continguts continuen tenint gran capacitat d'atreure l'audiència, no? Jo què sé, doncs, ja sé que són formats molt grans, però Operació Triunfo o sí. Aquest tipus de programes sí que aconsegueixen atreure un grup, un greix important, no? I a més, d'edats, no? Són programes que poden enfocar-se a edats que són les que justament estan fugint de la televisió tradicional. O continguts, haurien de tenir, no? Però uns continguts que estiguin pensats, si són televisions més locals o més petites, de quin servei estan oferint realment al territori que tenen al seu voltant, no? Quin plus afegit donen per poder fer que la gent ho vulgui veure.
Jo aquí veig molt clar el paper de les televisions i de les televisions locals, no? En aquest sentit de que parlen un llenguatge molt, molt proper, i veig també pel que em diu, ara presentaré una altra convidada que ens escolta, però veig també pel que em diu que tot allò que pugui generar sorpresa, és a dir, tot allò que pugui tenir un element d'imprevisibilitat, doncs té lloc a la televisió convencional, tot allò que no tingui aquest element, millor la plataforma. Per exemple, el tema d'Eurovisió de l'altre dia, que va ser molt seguit en aquest país, no? Hi havia la imprevisibilitat de les votacions. O el Gran Hermano, o l'Operación Triunfo, o el Mira quién baila, o el lo que sigui, o les Islas aquesta de los famosos. Tot això que pot ser imprevisible directe, per la frescura i perquè ningú ho editi, tot el que siguin sèries i aquestes coses, plataforma. Vaig bé o m'equivoco molt?
Bueno, jo no crec que només sigui una qüestió d'expectatives, no? Que això també, que això tindrà, clar, el directe i aquest tipus de pràctiques de veure la tele a la vegada que estàs comentant amb els teus amics, no?, o companys, a través de les xarxes, això sí que també és una cosa que s'està creixent. Els programes que funcionen així tenen molta audiència. Però jo crec que també, has dit, no?, de les teles locals, jo crec que aquests productes que la gent consideri més seus i que siguin més propers i que l'apel·lin directament a ell com a espectador i com a persona, jo crec que sí que els hi atrauran també l'atenció, no? Jo crec, o també encara, per exemple, hi ha bastanta audiència a documentals i reportatges informatius, no? Tenen sí. molta tirada, que la gent sí que pot ser després es pot anar a recollir o buscar online, però quan es emeten en directe també en tenen unes bones dades, no? Llavors, bueno, ens movem entre l'espectacle i la informació i el servei públic, no? Crec que aquí això no es perdrà encara.
Presento, tinc un candidat que ens escolta, Judit Castells, amb qui parlem?
Parlem amb David Comunyas. Ell és informàtic i actualment treballa com a programador web, i des de fa molt de temps que les noves maneres de consumir la televisió és un tema que li interessa molt. De fet, fa anys va fer una xerrada sobre la televisió per internet quan encara no era un fet tan comú.
Doncs parlem-ne, David. Molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tothom.
I és que els programadors informàtics, amb aquesta nova manera de consumir televisió, hi teniu molt a dir, perquè sou els que feu les plataformes, sou els que feu les aplicacions, no? I en aquest sentit té la seva importància, com s'ordenen les sèries, com s'ofereix el contingut, amb quin ordre, amb quin format fins i tot es fa arribar al consumidor, tot això és important.
Sí, correcte. El format crec que sempre és rellevant, no? Una mica el que comentava ara de que és el que volem transmetre al públic, no? Volem transmetre algo que l'important és la continuïtat, o volem transmetre alguna cosa que enllaunada entra bé i que la gent pugui accedir, no? Quan el format va canviant, el que comentàvem d'aquesta xerrada de fa anys no l'havia fet jo, sinó que jo formava part d'una entitat que es deia TICTES i organitzàvem xerrades sobre tecnologia diversa, i un d'aquells anys, el 2007, que ho he estat consultant, sí. resulta que vam parlar sobre el futur de la televisió, no? I allí nomenàvem la TDT, que com han comentat els ponents d'abans, encara no havia nascut, no? Era una cosa que ens estàvem preparant. I també es parlava ja de YouTube, i els que ara serien els youtubers, pues en aquell moment eren gent normal que feien servir el servei de streaming de YouTube, no? I que van ser, diguem, els pioners en promocionar aquest tipus de plataformes que avui en dia pues és d'ús massiu, no?
Què queda de la socialització de la tele? Us ho pregunto tots dos, eh? És a dir, jo recordo, els que ja tenim una edat, abans arribàvem a l'escola o arribàvem a la feina, no? I comentàvem el Cròniques Marcianes de la nit abans, no? Has vist aquell? S'ha baixat els pantalons, l'altre li ha dit no sé què, no sé quantos, i més o menys tothom ho comentava, era bastant comú aquest comentari. Si ens anem molt, molt més enrere, els dilluns el comentari era el que havia guanyat el de l'1-2-3 del divendres anterior. Encara se'n parlava el dilluns següent, si s'havien portat el cotxe o l'apartament on Torrevieja Alicante. Què queda d'aquesta socialització? Perquè, clar, davant de tanta dispersió de contingut, és veritat que, bueno, que, pues això, Joc de Trons o Narcos, per exemple, o Les Xiques del Cable, jo què sé, per anomenar-me tres estils diferents, l'ha vist moltíssima gent, però realment suficient com per poder socialitzar el comentari?
Sí, jo, bueno...
A veure, que comenci en Gonzalo, va. En Jan,
sí, bueno, no, perdó. Ràpid. Jo crec que sí que s'ha fragmentat la socialització, però en general, o sigui, ara han dit una cosa molt interessant, YouTube, és com si ens estiguéssim plantejant una cosa que ha aparegut nova, i és que això ja està passant des de fa uns quants anys, potser les plataformes han posat l'accent, no? I el protagonisme, però sí que hi ha una fragmentació bastant evident, i potser fins i tot amb els grans programes televisius costa trobar consensos de gent que els ha vist i trobar un fil conductor. S'està movent, probablement, no? Està dispersant-se aquesta socialització. No se centrarà tant en la televisió, se centrarà en molt més productes, i això està passant ja. O sigui, un dia parles d'Eurovisió, però el dia següent parles de Narcos, com estàs dient tu, o de la sèrie que toca, no? Aquí està el que està succeint.
David?
Sí, jo crec que s'ha accelerat la socialització, s'ha accelerat tant que ara no esperem a una hora després o un dia després, sinó que la gent parla en directe, no? En molts de programes de televisió el que fan és posar un hashtag específic d'aquell programa, d'aquell capítol de televisió, no?, amb un número concret, i tothom que està mirant la sèrie alhora està xerrant, està fent un comentari, està fent una aportació, compartint una foto o un tall de vídeo, no?, si cal. Llavors crec que la socialització s'ha accelerat, és molt més ràpid, molt més, s'arriba a més gent potser, no? Igual abans un programa de televisió, un capítol d'una sèrie passava i passava de llarg i ningú el tornava a mirar mai més, no? Que el que han comentat a els ponents anteriors, no? Que dient, bueno, és que l'HBO va rescatar els programes perquè sí, com que ningú els podia mirar allà, que ja s'havien emès, ja s'havien caducat, la gent els va penjar a serveis de streaming, no? Com Emule o Cafà o el que sigui, i els veien després en diferit, no? I el que han fet aquestes plataformes de les que ara, bueno, estem tan agraïts, no? Ens agraden tant com Netflix, HBO i companyia, és que fan allò més fàcil. És a dir, ara no has d'anar a un programa de descàrregues que no saps ben bé si el contingut serà el que tu vols o si hi haurà un virus darrere o qui està analitzant aquella informació. Ara saps que és una empresa, que el contingut és confiable, en principi, no? Sí. Treient possibles sospites contra les empreses, però en principi és fiable, està garantit, i pots veure tot el contingut allà, ordenat, amb recomanacions. Llavors, si t'ha agradat molt un programa, el dia següent no només pots recomanar-lo, sinó que a més pots ensenyar-lo en directe, no? És la primera vegada que algú em diu, vas veure la notícia d'ahir o el programa d'ahir o el GAC, no? Que també fragmentem els programes i es comparteixen, no? En seccions, les seccions més compartibles, no? Si se'm permet la paraula, es pengen a internet, no tot el programa moltes vegades. Llavors, quan algú et fa aquest comentari, com abans te deien, ahir vas veure Cròniques Marcianes i comentaves què havia passat, avui t'ho diuen i ho consultes al moment i ho mires i llavors ho comentes, no? No cal que confies en l'altra persona, directament pots consultar-ho.
I amb tot això ens han colat la televisió de pagament, perquè això era una cosa que fa 10 o 15 anys, si sorties, i alguns ho havien fet, sorties a preguntar, la gent deia, no, jo no pago per mirar la tele. Doncs bueno, ara paga, no diré tothom, però moltíssima gent, 10 euros, 9 euros, 7 euros, 100 euros, depèn del que t'enganxis, per un costat això, i per l'altre, l'arribada d'aquesta televisió a la gent gran, que aquest és un perfil d'edat que encara no ha entrat en aquest tipus de televisió, de moment. La gent de 50, 60, 70 anys no ha trobat encara, entre cometes, la seva plataforma. Jan.
Jo crec que això de que ens han colat, ens hem deixat colar, no? O sigui, jo crec que... sí que és cert, això jo me'n recordo sempre d'aquesta anècdota als meus alumnes, que jo els deia. Jo sempre deia abans que jo mai pagaria per veure la televisió. Ja sóc el primer que paga per tenir Netflix i tal. Però, clar, jo crec que ens han, com deies ara, just ara un moment, ens han facilitat coses i això ho agraïm i decidim pagar per aquesta facilitat que ens permet tenir un repositori de pel·lícules i de sèries que abans no teníem, ens permet tenir productes de qualitat, ja sigui en el format o en el... O sigui, no ens ho han colat, hem decidit que volem pagar per poder tenir això, no? Que fins ara no teníem. Jo crec que ho hem de mirar així. Clar, i perquè té uns preus, algunes d'elles, que són molt assequibles i que es poden pagar per tenir això, no? Jo crec que és com altres serveis, amb la música, no? I perquè no, sobretot perquè ens faciliten, no? Ja no tens que estar fent altres coses. I la gent gran, jo crec, jo no tinc dades, però està començant a trobar espai en aquestes plataformes, en algunes plataformes, hi ha continguts que els agraden. És una cosa que aniran entrant, suposo, i que compatibilitzaran amb la televisió que han utilitzat tota la vida i que continuen utilitzant, però jo crec que sí que van entrant, perquè tenen sèries que els atrauen, tenen continguts. Potser si hi hagués un altre catàleg de pel·lícules, no? Els ja trauria més, no? Si hi haguessin clàssics o alguna cosa d'aquest estil. Llavors, per aquí hi ha tota una veta que treballar. Sí, aquestes dues coses estan claríssimes. Un altre dubte que em queda és què passarà si les plataformes, en aquesta competitivitat de les plataformes, què passarà
Això com a cosa en general, quan les plataformes comencen a haver massa plataformes, no? Per poder escollir, per decidir quina és la que volem.
En tot cas, Jan, si li sembla, farem un altre interactiu i ho reflexionarem en veu alta.
Sí. Sí.
Li agraeixo molt que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda. Bé, David, bona tarda. També ho hem d'anar deixant aquí. Suposo que més sí, plataformes, que... més dispersió, però també més producte.
Sí, correcte. És això, no? I una mica el que tu dius, no?, sobre la feina dels programadors, fer-ho fàcil. Crec que és la clau. Si no només baixar el preu, sinó fer que els continguts siguin molt fàcils d'accedir, molt intuïtius, i això és feina dels dissenyadors, dels programadors i dels equips de màrqueting, no?, i de gestió de continguts que trobo que és rellevant en aquest sentit.
Moltíssimes gràcies, David, que vagi molt bé.
Vinga, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs avui hem reflexionat sobre la televisió i ho hem fet amb experts, amb gent que des de diferents àmbits ens ha ajudat a donar aquesta visió del que tenim a casa. I anem a parlar de llibres, de la tele a la cultura literària. I com sempre, ho fem amb la Cristina Cantal i molt bona companyia, que sí, Cristina?
Doncs sí, anem a parlar de llibres i una setmana més ho fem amb la nostra col·laboradora i escriptora, la Montse Castanyo. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Avui em portes un llibre que em sona molt.
Molt. T'ha de sonar moltíssim. Avui us porto... Avui faig un vengo a hablar de mi libro.
Ho havies de fer un dia d'aquests.
Tocava, t'ho havia promès i aquí estic. I us vinc a parlar d'un llibre que la zona de l'Escala és molt conegut perquè parla d'aquí, perquè enalteix tots els encants d'aquest poble meravellós que és l'Escala, però que fora d'aquí poder no es coneix massa, i és La dolça Caterina, l'última de les Malastruga, que és un nom així com molt contundent, i que és un llibre de mar. De fet, és un llibre que també parla de mar, o sigui que no està molt lluny del que us porto habitualment. Tornem al format novel·la.
Per tant, ja ho veiem en primera pàgina, ja, amb la portada, diguéssim,
sí.
ja queda clar que hi ha el mar, perquè ja tenim una gran imatge aquí.
És una imatge preciosa, a més es pot confondre perfectament, Trobareu que la portada és d'uns pescadors que estan empenyent una barca per entrar a la mar. I bé, jo t'he de dir que quan vaig acabar aquest llibre, sempre havia pensat que la portada seria del Josep Esquirol, que és un fotògraf que va viure, va morir aquí a l'Escala l'any 1931. De fet, està enterrat al cementiri Mariner. I és un home que com a fotògraf va ser interessantíssim perquè va captar tota la vida, tot un instant de món a l'Escala que amb el temps desapareixeria, que són aquells llaguts de sardinals o aquelles teranyines varades a la platja, aquelles cares de pescadors, les teranyines no, perquè les teranyines poquet, perquè ell va morir el 31, les teranyines van començar a instaurar-se a l'Escala allà l'any 25 o així, llavors, sobretot llaguts de sardinals, i saps aquells pescadors amb les cares solcades d'arrugues, els famosos caps d'estudi, que els podeu veure perfectament, per exemple, al Museu de l'Anxova i de la Sal, que tenen una gran mostra de les fotografies de l'Esquirol, jo sempre havia somiat que el meu llibre portés una portada de l'Esquirol, però bé, allò que passa, quan van dir el format del llibre, finalment es van inclinar per una marina, per un gravat, és una marina, d'un senyor alemany que es diu, si us ho busco, es diu Eugen Dacher, i la veritat és que és increïble la similitud amb les fotografies de l'Esquirol. A més, també és una portada així en blanc i negre, molt bonica, molt evocadora, i n'estic molt orgullosa. És una portada que deixa petjada, és bonica.
Avui, com bé deies, vens a fer un Vengo a hablar de mi libro.
Vengo a hablar de mi libro, sí.
Vull que em parlis de tot el que conté La dolça Caterina, però també ja aprofitant la ben entesa, parlar una mica de què comporta escriure un llibre. Ara mateix dèiem la portada, que sembla una cosa d'aquestes, però és part de tot aquest procés,
procés.
fins que no acaba aquest llibre. Vull dir que realment és un procés llarg, no, Montse?
Molt, molt llarg. En el meu cas van ser 5 anys. 5 anys d'escriptura. Sí que és veritat que no són 5 anys d'escriptura constant, perquè, evidentment, estàs treballant. Jo vaig començar el llibre l'any 2007. La meva filla va amb l'any, tenia 7 anys, i, lògicament, una criatura també necessita moltíssima atenció. Vull dir que me dedicava a escriure doncs, al vespre, quan ja tot estava calmat a casa, i llavors em posava davant del meu escriptori i escrivia una estona, perquè l'endemà doncs, també m'havia de llevar aviat. I durant aquest període de 5 anys, doncs, no cada dia és productiu, perquè saps allò d'enfrontar-te davant d'aquella pàgina blanca, o pàgina en blanc, que en diuen, que
és la por de tot escriptor.
És el terror dels escriptors, exacte, doncs això passa molt sovint. Et poses a escriure i tens idea, però no saps com plasmar-ho, no t'agrada prou, i és tornar, i és anar enrere, i és rellegir, i és esborrar, i és això no m'agrada.
I allò que t'encantava quan tu rellegeixes, sí, dius no, no?
Exacte, sí, i el que feia molt era llegir, potser estava un parell de setmanes que no escrivia res, tornava a llegir, allò no m'agradava, ho rectificava tot. És a dir, escriure és un procés molt llarg, i més per persones com jo, que no et puc parlar de mètodes, trist, em sap greu, em fa molta vergonya, però jo no puc parlar de mètodes, sóc una persona molt apassionada, fins i tot en aquest sentit, i el que faig és escriure per impuls, perquè tinc la musa, saps?, que està aquí dictant-me a l'orella tot el que he d'escriure, però em costa molt anar amb un format, llavors els meus personatges sí que és cert que es van anar creant ells mateixos, saps?, es van anar perfilant ells mateixos, era com un procés una mica màgic, semblava que ells mateixos anessin prenguem vida, saps?, sobre aquella pàgina blanca, i les lletres doncs anessin conformant les seves figures i les seves vides i els seus recorreguts a través d'aquest paisatge meravellós que és doncs l'Escala i Torroella de Montgrí, que és de fet el que jo volia destacar.
Precisament aquest paisatge és part molt important de la Dolça Caterina, que se centra bé en diversos llocs, però ve cap aquí a l'Empordà.
Acaba a l'Empordà, sí. Quan parlo de la Dolça, a mi sempre m'agrada parlar des de tres punts de vista. Per una banda tenim, doncs, evidentment, el que és la història novel·lada, que no deixa de ser una història més o menys interessant, segons el lector, evidentment, que parla doncs, de personatges que viuen una vida intensa, que els hi succeeixen doncs, infinitat de coses boniques i no tan boniques, però bueno, que viuen una vida com la de qualsevol l'altre, amb amors i desamors. No passa d'aquí. Es mouen a través de Catalunya, un bocí de Catalunya, surten de Tona, de la comarca de l'Osona, perquè la meva besàvia era d'allà i em va agradar, doncs, en el seu moment fer-li un homenatge, Antònia Martí Amorós, de fet, li vaig mantenir el nom a la novel·la, i els vaig fer venir fins aquí, passant per Torroella, doncs perquè aquesta no sabria com explicar-vos, però el Montgrí, com a eix, sí, d'unió entre l'Alt i el Baix Empordà, em sembla que és un territori tocat pels déus, és màgic. I llavors jo de seguida vaig tenir clar que realment doncs, l'entorn aquest era el que m'interessava per la meva novel·la. Per tant, un eix és evidentment la història novel·lada, un segon eix doncs, és aquest entorn meravellós que m'emociona i que m'enamora, i llavors per una altra banda doncs, tinc on situar la història que, temporalment, que és aquest segle XX, que és un segle XX tremendament canviant,
sí,
que coneixem molt bé, a més, perquè bé, doncs, és un segle XX que
ens queda prop, encara.
Ens queda prop, i a través dels pares, dels avis, dels besavis, que molts hem tingut el ple de gaudir-los, doncs hem rebut molts inputs d'aquest segle. I a més és un segle que és tremendament canviant, no només a nivell de tecnologia, que evidentment doncs, és així, sinó també m'interessava molt plasmar aquesta modificació d'aquestes economies de subsistència que vivien doncs, aquesta gent que vivia a l'Escala, que vivia a Torroella, no? que pescadors que es dedicaven a la vinya, és a dir, aquesta economia petita que necessitaven incrementar doncs, amb més esforç diari. I llavors aquesta arribada del turisme que modifica tot, evidentment passant per una guerra que és devastadora i que afecta d'una manera increïble aquests pobles petits de costa que estan molt acostumats a la llibertat físicament parlant, perquè l'entorn és molt ampli, i també políticament parlant, doncs, perquè tots eren doncs, ideologia, evidentment, doncs, més aviat liberal. Aquests tres eixos són els que mouen una miqueta la Caterina, la Dolça Caterina.
I que podem veure també la duresa de la feina dels pescadors a través del teu llibre.
Sí, 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 sí. És a dir, els personatges transiten per la vida d'aquests pobles, formant part de la població, i llavors hi ha pescadors, evidentment, que surten a mar, que pateixen els embats de les onades, que estan contínuament pendent doncs, del temps que els afecta els temporals. Doncs hi ha gent que es dedica a la vinya i també se'n parla una miqueta d'aquest tema. També se'n parla d'aquesta modificació que va patint el territori. Es parla de la Salaó, es fa menció doncs, també a les fàbriques de tèxtil que hi havia a la zona. Com afecta l'arribada del turisme, no? com tots aquests locals que hi havia doncs, salaons es reconverteixen amb l'arribada del turisme. feminisme i tot es ven, també es fa menció d'això. És a dir, sí, és una mica una imatge, com una fotografia antiga del que era doncs, tots aquests pobles fa uns anys.
Vas haver de fer immersió total,
total
a la història de l'escala.
Sí, sí, justament per això, per aquesta documentació tan intensa que vaig fer del llibre, que no era obligada, era voluntària, perquè m'encantava, era estirar d'un fil i trobar-ne un altre.
No?
Exacte, això m'agradava moltíssim. Doncs arrel d'això vaig guanyar unes oposicions com a auxiliar de dinamitzadora cultural al Museu de l'Anxova i de la Sal, on vaig estar treballant en allà dos anys, i això doncs li tinc que agrair a la Dolça Caterina, com tantes altres coses, perquè de veritat és que el llibre em va reportat a molts moments de gran felicitat, molta felicitat, molt plaer.
I aquest paisatge costaner
aquest
de la
paisatge.
Dolça Caterina és precisament el que fa que et transportis aquí a l'Escala, i que jo sé de primera mà que t'has trobat de més d'una persona de dir, l'he llegit, me'n vull anar a l'Escala a descobrir aquests racons.
Tenim la ruta de la Dolça Caterina, perquè me l'ha demanat molta gent, perquè volen veure realment els paisatges de la Dolça Caterina, i fixeu-vos si per mi era important l'entorn, que al final de tot, al final del llibre, me'n vaig adonar d'un fet molt important. I us dic al final del llibre, us confessaré que del munt de personatges que conformen aquesta novel·la, alguns amb més trets de versemblança que d'altres, només un és absolutament real. Es tracta d'un personatge que qualsevol lector, poc observador, podria definir com a inanimat, en absolut, res més lluny de la realitat. L'entorn, aquest entorn omnipresent, impetuós, que ho omple tot, que defineix l'escena, que afecta l'estat d'ànim de qui el viu, que canvia, es modifica, es mimetitza, aquest entorn que crea ambients càlids, ferotges, feréstecs, aquest entorn i la seva història canviant, que mostro d'una manera tan reiterada i que és en realitat l'objectiu d'aquesta obra.
Ai, Montse, m'has posat la pell de gallina aquí amb aquest ímpetu aquí llegint.
Que xulo. Sí, realment l'entorn per mi era molt important. Vull fer un últim agraïment. Aquest llibre ha estat editat per Edicions Calígraf, a qui els estaré eternament agraïda, perquè si no fos per ells, doncs mai hagués vist la llum. I bé, doncs és una editorial fantàstica, que m'ha ajudat sempre, i doncs que ha confiat en mi fins a aquesta tercera edició, que déu-n'hi-do, i que bé, doncs que els hi estic tremendament agraïda.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse, per una setmana més acostar-nos un gran llibre, com és en aquest cas la Dolça Caterina, que us haig de dir que no li feia molta gràcia venir a parlar del llibre.
Sempre fa vergonya.
Però aquestes coses jo crec que s'havia de fer, precisament és un llibre de mar i per això l'hem portat al far.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse.
Petons.
Doncs moltíssimes gràcies a la Montse, a la Cristina i a aquesta Dolça Caterina que ens ha ajudat a arribar així gairebé a les 6 en punt de la tarda. Ens aturem, sentim una mica d'informació i tornem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Garantirem l'enllumenat públic a tots els carrers de la trama urbana del municipi.
Dotarem de més places d'aparcament al nucli antic i la zona de Riells.
Tenim clar el model de poble que volem. A menys d'aquest gran projecte comú que estem teixint, ple de matisos i sensibilitats diverses, té un gran objectiu: fer millor la vida de les persones. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés.
Volem decidir.
2.
Canviem de sistema.
3.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
I l'imatge vella que s'amagava en un
i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets i la riba suau d'una matinada que et desperta més vell. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. El camí fa pujada i me'n vaig a peu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.